Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 17 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Aleix i el primer pensament del dia ens el porta Arcadi Oliveres, economista i activista social.
Quan les llibertats són reprimides, quan la democràcia és burlada, quan l'estat de dret desapareix, quan la raó de la força substitueix la força de la raó, quan els governants legítims són empresonats, quan la divisió de poders resulta imaginària, quan les forces policials, en lloc de protegir, fereixen a les persones, quan l'autoritarisme s'imposa sobre la reflexió racional, quan la voluntat de diàleg és inexistent, quan el govern de l'Estat, lluny de pensar en el bé comú, serveix sobretot els interessos de les grans companyies i el dels especuladors, potser cal adonar-se i pensar que estem moralment obligats a començar a iniciar accions de no cooperació i de desobediència civil respecte d'aquell govern. Accions de no cooperació i de desobediència civil formulades, això sí, amb les més escrupuloses formes de la no-violència i sempre amb els braços oberts a tots aquells que des de dins i des de fora de l'Estat creuen en la dignitat de les persones i en la bona entesa entre els ciutadans dels seus diferents pobles. Fent-ho així, d'aquí a un temps, potser ens donarem compte que tots hi hem guanyat.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és a primera hora, programa 437. Avui que ja s'han pres mesures a Lleida, que ja s'han pres mesures a l'Hospitalet, que es prendran mesures a Barcelona, avui que torna a créixer el nombre de positius, recordem una mica tot el que ha significat o està significant aquesta pandèmia. Però no ho faré jo, ho farà Aroa López, la supervisora d'infermeres d'urgències de Vall d'Hebron, que en l'acte d'ahir d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Madrid deia això.
En mis años como supervisora del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Vall d'Hebron he tenido experiencias muy difíciles, pero esta nos marcará para siempre. Ha sido muy duro. Nos hemos sentido impotentes, con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos. Hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas. Y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía, no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas que se alejaban de sus familias para protegerlas de un posible contagio. Personas que salíamos del hospital cargadas con todas esas emociones, y que regresábamos a nuestro trabajo desde la soledad y el agotamiento un día más, dispuestas a transmitir fuerzas y ánimos a los enfermos, más allá de nuestros propios miedos. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta. ¿Quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida. Gracias.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical, Maria Sierra, Rodríguez a la redacció, Ignasi Miranda, Berta Sacanella, a les tecles del so, Antoni Huguet, i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, quasi no li deixo pujar la música. Toni, va, pujar. Parlo massa ràpid, oi? I a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Amb temperatures més suaus, diríem, o no?
Sí, bastant similars a les que hi potser... No, estava mirant les temperatures, però Lleida potser fa més fred, però...
El baròmetre de Ràdio Cel.
De Ràdio Cel. No, però millor, no? Una mica, Joan, o què? Que
millor,
esta nit
millor.
Encara...
Sí, millor, millor.
Sí? S'ha pogut dormir, sí. Jo almenys, millor.
Sí, sí, sí. Amb el ventilador un pam de la cara, però bé. Bé, 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 bé. Va, ens hem a fer preguntes perquè
vinga,
el protagonista, de fet, els protagonistes d'avui són...
Sí, déu-n'hi-do, ens aixecàvem amb aquesta notícia, la família Pujol-Ferrusola, i és que el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, Joan, ha proposat jutjar l'expresident de la Generalitat, Marta Ferrusola, i els seus 7 fills i 18 persones més com a organització criminal. Això és una investigació que ja fa anys que va començar aquesta instrucció i que ha decidit, doncs, ha finalitzat la instrucció i han decidit el jutge incriminar-los a tots. Organització criminal.
I ara sí, si treus el cap per la finestra.
Barcelona 23 graus, Lleida 17, Girona 19 graus, Tarragona 22 graus i ara aquesta t'agradarà, Andorra 13 graus.
Ai, que bé. De què parlarem avui en aquest programa?
Doncs mira, del sindicat de llogateres, Joan, que ha registrat aquest dimecres al Parlament una nova proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer, amb l'objectiu d'impedir pujades i fer abaixar els preus de les 60 ciutats més tensionades de Catalunya en un context d'emergència habitacional, segons els representants del sindicat. En parlarem amb Marta, que ella és portaveu del sindicat de llogateres.
Marta Ill, que és la portaveu de...
Marta Ill. Doncs tindrem una nova bústia de Ràdio Estel. Sabeu que teniu a la vostra disposició la nostra bústia i que podeu participar-hi per dir-hi la vostra. Sobretot aquests dies us estem demanant ja, de cara a aquest 23 de juliol, aquest dia de Sant Jordi atípic, no?, que ens proposeu, o ens feu arribar, millor dit, a través del 93 409 2777, quin llibre recomanaríeu per aquest Sant Jordi.
Està bé. Lliure pel juliol.
Sí, feia raro, però mira, potser es pot aprofitar ja de cara a les vacances. 93 409 2777. Truca'ns, va, i digue'ns quin és el llibre que ens recomanaríeu. A partir de les 9, consultori legal d'aquesta casa, Joan, amb els advocats de Digestum Legal. De fet, podeu començar a trucar ja al 93 409 2771 si teniu alguna pregunta sobre... si voleu preguntar-li als advocats de Digestum Legal, segur que ens portaran un tema molt interessant i d'actualitat. A 9:15 presentarem el nou llibre poemari de Celdoni Fonoll, Maleïda Covid, versos en temps de virus. I August López, que ens donarà a conèixer un altre personatge a través de les preguntes del qüestionari Proust.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà en un dia com avui?
Mira, dels presos polítics que podran passar el primer cap de setmana a casa seva. El jutge ha canviat a judici a tota la família Pujol, acusada d'organització criminal. Atenció, aquesta notícia l'acabem de saber fa qüestió d'una hora i 8 minuts. Mònica Terribas ha anunciat que deixa el programa matinal de Catalunya Ràdio, no per raons personals, sinó perquè els engranatges grinyolen. Això és el que ha dit a la seva editorial a les 7 del matí.
Déu-n'hi-do.
Mònica Terribas espera que la direcció trobarà algú que faci funcionar la ràdio. I atenció, perquè el sou d'una dona cau un 11% després de ser mare, mentre que el de l'home no canvia. Això ho assegura un estudi del Banc d'Espanya que constata un cop més que la bretxa salarial entre homes i dones no redueix.
I un dia com avui, el dia no podia sonar una altra cosa. Estàs pensant ja en el cap de setmana o no?
Sí, des d'ahir.
Sí, des d'ahir ja, eh?
Des d'ahir.
Ells també hi pensen.
Me muero por dentro si dices que no me quieres. Que se me corta el aliento y me clavo mil alfileres. Me voy derechito pa'l bar de las horas muertas, saliendo pa' dentro y borrando todas mis huellas. Que no me impresionas con esos aires de chula, que siempre doy con tus huesos aunque te apura. Yo como no soy muy normal decido buscarte, buscándote en la oscuridad yo suelo encontrarte.
Pero mañana es fin de semana, dentro del laberinto de tu mirada, porque esta vez no me da la gana. Con esta borrachera y esta vida insana, yo quiero verte de madrugada, rumba que tumba con la rumba catalana. Y no tener que decirnos nada, que no, decirnos nada, que no, pa' qué, decirnos nada. Y a veces me enciendo y me apago como una vela, me tumbo como un gilipollas de las estrellas, pensando en qué daría yo por tocarte el pelo, como una aguja del reloj que has perdido el tiempo. Me muero de ganas de verte por la mañana, me quedo mirando al teléfono a ver si llama. Me voy derechito al buzón de las llamadas perdidas, que intentando localizarte se me hace de día. Pero mañana es fin de semana, dentro del laberinto de tu mirada, porque esta vez no me da la gana. Con esta borrachera y esta vida insana, yo quiero verte de madrugada, rumba que tumba con la rumba catalana. Y no tener que decirnos nada, que no, decirnos nada, que no, pa' qué, decirnos nada. Pero mañana es fin de semana, dentro del laberinto de tu mirada, porque esta vez no me da la gana. Con esta borrachera y esta vida insana, yo quiero verte de madrugada, rumba que tumba con la rumba catalana. Y no tener que decirnos nada, que no, decirnos nada, que no, pa' qué, decirnos nada. Pero mañana es fin de semana. Y no tener que decirnos nada, que no, decirnos nada, que no, pa' qué, decirnos nada.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dotze minuts que passen de les 8 del matí, hora de començar el programa, com sempre, amb la informació més destacada, i és que els presos independentistes surten de la presó amb el tercer grau, Mercè.
Sí, de fet, Joan, ja hem pogut veure alguns dels presos polítics sortint, com ara Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Josep Rull, sortint de la presó aquest mateix matí, cap a les 7 i pocs minuts. Hem de dir que els presos podran dormir a casa un cop aconsegueixin aquest tercer grau penitenciari. Per tant, aquest cap de setmana és el primer cap de setmana que podran fer nit a casa seva. Un dels que tornarà al seu municipi serà Oriol Junqueras, que serà rebut a Sant Vicenç dels Horts a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Ja han recomanat que la gent, doncs, mantingui les distàncies de seguretat i també amb mascareta. Hem de dir també que a Sant Cugat es farà un altre acte per la tornada de Raül Romeva i s'espera que els altres presos rebin suport dels seus municipis en les pròximes hores. Avui no hi tornaran a dormir, passaran doncs el primer cap de setmana sencer a casa seva, i també hem de dir que a 2:15 està previst el retorn del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la seu nacional de l'entitat.
Recordem que no van a dormir el cap de setmana a casa seva, sí que hi dormiran durant cada dia a la presó. No són encara lliures. Barcelona anunciarà avui mesures per reduir els brots de Covid-19. Es desconeixen els detalls, però sembla que es limitaran les activitats d'oci i en grup, entre altres activitats.
Segons les dades fetes públiques ahir per la conselleria, en les últimes 24 hores s'han registrat 1.293 nous positius de Covid-19 a Catalunya, dels quals 372 són a la ciutat de Barcelona, 208 de la regió metropolitana nord i 304 a la metropolitana sud. El coordinador d'alertes sanitàries del Ministeri, Fernando Simón, ha admès que, junt amb l'Aragó, la situació és complicada a Catalunya.
La transmisión, además de estar asociada a brotes, como conocíamos, hay una cierta transmisión comunitaria y, por lo tanto, las medidas que se tienen que tomar empiezan a ser más importantes que las que se toman alrededor de brotes en los que se identifica un grupo reducido de población.
Simón ha subratllat que entre el 60 i el 70% dels casos registrats són asimptomàtics. Hem pogut llegir avui al nacional.cat que a Barcelona s'adoptaran mesures dràstiques similars a les adoptades als tres barris més afectats de l'Hospitalet. Altres fonts matisen, però, que no seran seran tan contundents i que aniran dirigides a rebaixar més que res l'activitat social després que s'ha atribuït a concentracions provocades per l'oci l'increment dels casos. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha admès en roda de premsa que la major part dels contagis s'han produït, com us estem explicant, en aquest entorn i que s'estan estudiant aquestes mesures per fer el que ha descrit com un passet enrere en aquest punt.
La grandíssima majoria de contagis s'estan donant en aquelles activitats de retrobament, oci, esbarjo. Per tant, les mesures van orientades sobretot a baixar una mica aquesta activitat social, perquè és molt important que fem una passita enrere per poder-ne fer endavant. I en aquest sentit, doncs, les mesures que estem treballant sobretot van en aquesta línia. En cap cas estem parlant d'un confinament i un tancament de la ciutat, en cap cas.
Als barris de la Florida, Collblanc i la Torrassa d'Hospitalet, entre les mesures adoptades figura la suspensió. En aquests barris ja s'aplica. Doncs bé, s'estaria estudiant, ho sabrem avui mateix, aquest matí, aquestes mesures que s'aplicaran a Barcelona. Aquestes mesures adoptades passarien per la suspensió de l'activitat en locals d'oci, així com la limitació del 50% en l'aforament als restaurants i la prohibició de consumir a la barra. El que no es contempla, Joan, ara per ara, a Barcelona, és un nou confinament.
I Salut reorganitza l'atenció primària per detectar abans els nous contagis de Covid.
Alba Verger reconeix que els recursos són escassos i que el virus avança més de pressa del que es podia assumir ara per ara.
Seguim parlant de Salut perquè també admet que va arribar tard el rebrot de Lleida i una mica millor el de l'Hospitalet.
El coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha admès aquest dijous que les autoritats sanitàries van arribar tard a l'hora de detectar i abordar el brot de coronavirus a Lleida, però han millorat, diuen, agilitat en el brot de l'Hospitalet.
Passa un minut ara mateix d'un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs continuem a aquesta hora pendents de les retencions a la punta, les habituals de la corona de Barcelona, ubicades ara a l'enllaç de la P7 amb la B23 a partir del sentit sud. També circulacionem a Barberà del Vallès en direcció Girona i també tenim retencions als accessos de la ciutat, a la C58 d'entrada i també a les dues rondes en sentit Llobregat. Recordem, d'altra banda, que amb la mesura ja ratificada del confinament de Lleida i del Baix Segre es mantenen aquests 12 controls d'accés repartits per tota la comarca del Segrià. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Nosaltres que continuem amb més informació, continuem parlant del coronavirus. Preocupació per com evoluciona la pandèmia a l'Alt Empordà.
Sí, a la comarca s'ha registrat un repunt de casos i, de fet, la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'Hospital de Figueres, ha tornat a restringir les visites de familiars. La consellera de Presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó, recordava ahir que els brots hi són, no només al Segrià i a l'Hospitalet, sinó també a Barcelona Ciutat i en altres zones de Catalunya, com ara l'Empordà. No ha volgut avançar res, però la consellera s'ha remès a esperar fins que es reuneixi avui al CICAT.
Repunt de casos a Espanya. Sanitat registra 580 contagis en les últimes 24 hores.
El Ministeri de Sanitat espanyol ha registrat 1.361 nous positius per la Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dimecres. Segons l'informe d'aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi han hagut 258.855 casos confirmats per proves diagnosticades. Dels nous diagnòstics, 580 corresponen a les últimes 24 hores. Són 200 més que l'anterior. L'autonomia amb més diagnòstics és ara per ara l'Aragó, seguida de Catalunya.
I la pandèmia als Estats Units està descontrolada i amb poca consciència social.
Sí, la situació de la pandèmia de coronavirus és molt complicada allà. Les mesures que es prenen sota la direcció de l'administració de Donald Trump són insuficients, Joan, i els casos, morts i nous brots es multipliquen per tot el territori. Aquest escenari crea, doncs, situacions tan estrambòtiques com que el comtat de Utah han hagut de suspendre una reunió per parlar de distància social per falta de distància social.
Sobre això.
T'ha agradat aquest any.
El que no passi als Estats Units no passa enlloc, de veritat. Tot i això, resultats prometedors de la vacuna d'Oxford que podria oferir una protecció doble.
Si els científics han detectat que la possible vacuna genera els anticossos i les cèl·lules T, que podrien ser les adequades per generar una resposta immune contra la Covid-19.
I Estats Units, Regne Unit i Canadà acusen hackers russos d'intentar robar la vacuna de la Covid.
Sí, el Kremlin ha assegurat que no està involucrat en cap espionatge de la investigació de la vacuna.
I el jutge proposa jutjar la família Pujol per organització criminal.
Sí, us ho explicàvem a l'inici del programa. L'Audiència Nacional, José de la Mata, ha proposat jutjar la família Pujol Ferrusola per formar una organització criminal liderada per l'expresident, per enriquir-se durant dècades amb activitats corruptes. Segons el magistrat, la família es va aprofitar de la seva posició privilegiada d'ascendència a la vida política, social i econòmica catalana i va acumular un patrimoni desmesurat. relacionats amb uns rendiments econòmics derivats d'activitats irregulars. Això és el que diu l'autor del jutge.
En plana política, Artur Mas fa un advertiment als diputats unionistes. Els demano que tinguin amb la Casa Reial la meitat de l'exigència que han tingut amb mi i amb Convergència Democràtica de Catalunya.
L'expresident de la Generalitat va acabar ahir la seva compareixença demanant als diputats de la Comissió d'Afers Institucionals al Parlament que tinguin la meitat de l'exigència que han demostrat sempre amb ell i amb Convergència. Amb aquestes paraules, no els demano que siguin tan exigents, però la meitat sí, ha afegit a l'expresident. Que no sigui que ara, per un criteri legal, el cap de l'estat anterior passi de puntetes pel Congrés i el Senat sense cap investigació, denunciava ahir al Parlament de Catalunya. Artur Mas també ha dit que personalment ha fet tots els actes de reparació que podia fer en relació al cas Palau.
I encara un altre nom propi, Corina Larsen, va contractar el cap de la Casa del Rei d'Espanya el 5 de març del 2019 per explicar-li que Joan Carles I li va demanar, l'any 2014, recuperar els 65 milions.
Sí, Joan, i ho va fer a través d'una carta. Aquests són els diners, aquests 65 milions, que la Meri li havia transferit dos anys abans des d'una fundació panamenya situada a Suïssa, tal com explica avui el Mundo. El citat mitjà ha tingut accés a la carta que Corina va enviar a la Casa del Rei, on assegurava que ella es va negar a tornar els milions per evitar potencials acusacions per delictes financers. La negativa de Larsen va fer enfadar Joan Carles I, això és el que assegura avui el Mundo, que aquí li va acusar falsament d'haver robat els seus béns. A la missiva també indica que l'emèrit va engegar una campanya de difamació contra ella.
Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. 21.000 euros de multa en la primera sanció a Sitges per a un habitatge d'ús turístic il·legal.
L'equip de govern municipal ha indicat que aquest serà el primer d'un seguit d'expedients sancionadors iniciats per una activitat considerada infracció greu per la Llei de Turisme a Catalunya.
I nou manual per acollir i escoltar les víctimes d'abusos sexuals. La Santa Seu publica un document de 30 pàgines per actuar sobre la ferida profunda i dolorosa que el Papa es va comprometre a guarir.
Sí, la Congregació per la Doctrina de la Fe ha publicat aquest dijous un manual Joan d'instruccions per guiar pas a pas els qui han de trobar i descobrir la veritat quan un menor d'edat és abusat per un clergue. El nou Vademecum ofereix una resposta precisa i puntual a les preguntes més recurrents. A poc més de 30 pàgines i 9 capítols responen a les qüestions principals sobre alguns punts dels processos en el tractament de casos d'abús sexual de menors d'edat comesos per sacerdots i religiosos. No és, doncs, un text normatiu o bé una nova legislació sobre la matèria, sinó un instrument destinat a ajudar els bisbes de totes les diòcesis del món i també els juristes que necessiten traduir en accions concretes la legislació canònica sobre els delictes graviora, delictes greus, els delicte graviora, que constitueix per tota l'Església una ferida profunda i dolorosa que ha de ser guarida, diu el document.
I en plan esportiva, el Madrid guanya el títol 2-1 amb un nou ridícul del Barça contra l'Osasuna 1-2.
Ai, Joan, vam patir ahir, doncs sí, aquest doblet de Benzema permès la 34ena lliga de l'equip blanc. Hem de dir que només hi havia 100 persones que estaven patint, sobretot el conseller de Salut, Salvador Illa, 100 persones que van doncs festejar el títol.
Algun dia també tindrem eleccions a Can Barça. A aquesta hora hi ha afectacions a la R2 i tren regional per una incidència a l'estació de Sants. Ens ho amplia tot plegat des de Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments, per avaria d'un tren a Barcelona-Sants, retards en sentit nord que poden superar els 30 minuts a la línia R2. A més, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual en apropar-se al punt de la incidència. Sense deixar rodalia, recordeu que la línia R1 es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. La resta de línies de rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen, però sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. També hora de saber quin temps farà les properes hores dels propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles, com sempre. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb una mica de núvols cap a les comarques del Terç Nord, comarques de Barcelona, de Girona i també alguns punts de les comarques de Tarragona. De fet, al llarg d'aquest matí aquests núvols s'han d'anar trencant, però atenció, perquè a la costa central aquests núvols estaran presents durant bona part del dia i no descartem que fins i tot puguin deixar escapar algun ruixat, però seria sobretot la costa de Barcelona. A la resta, cada vegada més clarianes. Tot i això, de cara a la tarda creixeran més núvols, sobretot Pirineu, Prepirineu, també comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, i en aquí poden tornar a repetir-se els ruixats i les tempestes, sobretot cap als voltants del Montseny, Pirineu, Prepirineu. Les temperatures avui seran semblants a les d'ahir o una miqueta més altes les màximes, tot i que allà on hi hagi núvols es quedaran estables. De cara a demà dissabte, moltes més clarianes, ambient més assolellat, temperatures cap amunt, núvols de mitja tarda cap a l'àrea del Pirineu, que en principi no han de donar precipitacions. En canvi, diumenge, les tempestes tornaran a les comarques del Pirineu, però la resta no. Les temperatures ja diem que aquest cap de setmana pujaran i l'ambient serà bastant més càlid.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, a l'Espai de l'Aigua, en el qual ens deixem acompanyar per la música, us proposo escoltar una autèntica joia poètico-musical.
Blanca, 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 bat contra la roca.
L'aigua musical.
L'aigua, l'aigua, l'aigua.
Són les paraules i la veu d'en Raimon en una versió en directe de la cançó Si miraves l'aigua, on el cantant de Xàtiva fa un repàs exhaustiu de totes les tonalitats cromàtiques de l'aigua del mar.
Verda, 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 al matí es desperta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Blava, 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 si el ponent besava, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa, verda, malva, quan hi ha el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, 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 dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Lluna, 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 setina i velluta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua.
En aquesta versió, extreta dels seus concerts al Liceu de Barcelona l'any 2012, Raimon ens ha convidat a conèixer tot el cicle i els matisos intermedis dels colors de l'aigua. La música de l'aigua avui s'ha vestit de colors amb en Raimon.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 PM. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí en punt. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Berta Saganell, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, destacar que en la majoria de les portades es parla de l'homenatge que va fer l'Estat en honor a les víctimes del Covid-19. Però anem a fixar-nos en altres notícies. La Vanguardia, respecte al Covid, destaca en portada que el govern ultima restriccions per Barcelona i la seva àrea. El pla és limitar els aforaments i tancar el lleure nocturn. El Periódico destaca que el virus avança sense control a Catalunya i Aragó, i afegeix que l'àrea de Barcelona es disposa a restringir les activitats d'oci i les reunions massives. D'altra banda, també deixa'm destacar, Joan, una altra notícia sobre el cas Pujol. El diari Ara, per exemple, obre portada titulant que la família Pujol ha un pas d'anar a judici per organització criminal. El Punt Avui també ho destaca en portada i titula Els Pujol a judici. I El País, per la seva banda, titula que el magistrat instructor creu que l'expresident, la seva dona i els fills van delinquir durant dècades per enriquir-se. Canviem de tema i anem a Andorra. El periòdic d'Andorra titula Els positius per coronavirus pugen fins a 22 en les últimes 24 hores. El més preocupant és un noi de 18 anys amb una llarga llista de contactes. Pel que fa a les portades dels diaris digitals locals, anem al diari de Girona, que diu que Sal guanya la partida a Girona i acollirà el nou hospital Josep Trueta. Anem al diari El Segre, que titula que el nombre de pacients crítics a Lleida es dobla en una setmana i l'Hospital Arnau obre una segona UCI. Salut notifica 200 positius més. Anem a, finalment, al diari Més, que destaca que els restaurants del carrer Sant Pere i Sant Andreu ja de Tarragona ja poden muntar terrasses al carrer des d'avui divendres, per la qual cosa s'impedirà la circulació dels vehicles a partir de 8:00 PM. I anem a les portades dels diaris religiosos. Catalunya Cristiana destaca el nou manual per acollir i escoltar les víctimes d'abusos sexuals. Es tracta d'un document de 30 pàgines publicat per la Santa Seu per actuar sobre la ferida profunda i dolorosa que el papa es va comprometre a guarir. Anem a Flama.info, que també ho destaca i ho publica en portada sota el títol Nou vademécum pels processos d'abusos de menors d'edat per part de clergues. I finalment, Religión Digital també destaca una notícia similar. D'altra banda, en portada, diu que l'Opus Dei descedeix a la pressió i per fi demana formalment perdó a les víctimes de Manuel Cociña, el primer cura de l'obra condemnat per abusos.
Gràcies, Berta. 2 minuts i mig que passen de 9:15 del matí. L'entrevista.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I és que, mirin, el Sindicat de Llogateres ha registrat aquest mateix dimecres al Parlament una nova proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer amb l'objectiu d'impedir pujades i fer abaixar els preus a les 60 ciutats més tensionades de Catalunya en un context d'emergència habitacional, segons els mateixos representants del sindicat. Diversos partits ja hi han mostrat, ja ho en veuen amb bons ulls i, per tant, sembla que el Parlament pugui votar a favor d'aquesta nova llei. En parlem amb la portaveu del Sindicat de Llogateres, Marta Ill. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Dieu que som en un context d'emergència habitacional. Com s'ha arribat fins aquí?
Bé, doncs, com diem, ara mateix ens trobem una bombolla 2.0, no? Després de la bombolla hipotecària que vam viure a principis del segle XXI i que va esclatar el 2008 amb tota la crisi que va comportar, en comptes de fer les coses bé i assegurar-nos de reconstruir una mica de les cendres del que havia quedat, doncs, un parc públic d'habitatge sòlid i fer una sèrie de lleis i de normes que garanteixin l'accés a l'habitatge, el que ha anat passant és pràcticament el contrari, no? Tret d'alguna iniciativa, que sobretot iniciatives legislatives populars que sí que han anat posant pedres cap a construir un model millor, el que en general la política s'ha dedicat a fer, no? Les elites polítiques en connivència amb els poders financers i immobiliaris, és construir un nou model també per l'extracció de rentes i per l'empobriment en general de les capes més, més pobres o més treballadores de la societat. I això ho hem vist a través del lloguer en aquests últims anys. Mm. El que ha passat, bàsicament, és que les lleis han permès i s'han fet a mida perquè hi hagi fons d'inversions internacionals i perquè el rentisme segueixi aquesta estela dels fons d'inversió internacionals, que és l'augment de preus sense aturador, amb contractes de lloguer temporals que es renoven cada 3, ara vam aconseguir cada 5 anys, no? Tota una sèrie de canvis normatius i d'introducció de noves figures jurídiques com ara les SOCIMIS, no? Que són les societats aquestes específiques d'inversió al lloguer, que a més a més no cotitzen pràcticament res, no? No paguen impostos, doncs clar, tot això està preparat, que diguéssim, per passar el que ha acabat passant, que és una bombolla impressionant de lloguers, on diem que el lloguer ha pujat 30 vegades més que els salaris en aquests últims anys. Imagineu-vos el que estem parlant, no? Llavors, davant d'això, l'única alternativa que teníem és fer el que hem fet, no?
I dèiem que la nova proposició de llei té com a objectiu impedir aquestes pujades i, per tant, fer baixar preus de l'habitatge. Com ho pretén fer, aquesta llei, però?
Doncs aquest decret el que fa és... Bueno, fins ara, el que havia estat sortint a les notícies no és que s'havia presentat... Primer s'ha presentat l'índex de preus de la Generalitat i ara fa poc el de l'Estat, no? Clar, un índex de preus no serveix de res en el sentit que serveix per tenir informació de com està el mercat, però no indica, no?, en quina direcció s'ha d'anar. És una fotografia del mercat. I nosaltres el que diem és, aquesta fotografia el que ens indica són uns preus ja de bombolla. El que hem de fer és agafar això i veure com podem fer que no pugin més i quins mecanismes podem establir perquè baixin els preus, no? Llavors, bàsicament, per resumir-ho d'una forma bastant simple, però aquí, quan es publiqui el text, doncs serà públic i, per tant, tothom... de fet, crec que ja hi ha un borrador al nostre web, perquè si ho vulgui mirar més detall de la proposta de llei que ara està a punt de ser aprovada. Bàsicament, el que promou és que els preus, que diguéssim, els nous contractes no puguin superar el preu del contracte anterior, és a dir, si jo em quedo si el mateix llogater es queda al pis, aquell preu, el preu del contracte, ha de seguir sent el mateix, no li poden fer un augment. Val? Quan et renoven el contracte no ens poden fer un augment, està prohibit. I a més, els nous contractes de lloguer hauran de baixar, si estan per sobre de la mitjana, és a dir, del preu mitjà, el que indica l'índex de preus, hauran de baixar en aquest preu mitjà. Llavors, això de facto suposa que amb alguns contractes quedaran congelats els preus, és a dir, amb els contractes no que renoven quedaran congelats els preus, i alguns, una meitat més o menys dels lloguers, hauran de baixar a nivells... Són baixades que nosaltres considerem moderades, perquè, com he dit, en els últims anys ha pujat 30 vegades més, no?, el preu de lloguer que no pas els salaris. Parlem de que hi ha hagut una pujada d'un 40-50 acumulada en els últims 5-6 anys. Nosaltres el que nosaltres voldríem, si tinguéssim una vareta màgica, és baixar els preus al nivell del 2014. Això, evidentment, no passa amb aquest decret, però sí que passa que parem, no?, frenem, posem el freno de mà en aquesta bogeria que han sigut els últims anys, perquè ja estem pràcticament entrant en una nova dimensió, en una nova etapa, en una nova etapa en la que, a més, molta gent està perdent ingressos i la feina, no?, amb la nova crisi de la Covid. Així que ja no estem parlant de que haguem de congelar preus, sinó que els hem de començar a baixar de forma urgent. El decret que proposa, i com dic, són baixades moderades, però és que, a més, creiem que els propietaris s'hauran de veure obligats a mitjà termini a fer baixades encara més grans de les que obliga, no?, per llei el decret de llei.
Marta, segur que hi ha gent que us diu, i si no us ho diu, ho pensa. Diu, estem d'acord en que hi ha emergència habitacional, per exemple, calen solucions, però la solució de baixar preus ja s'ha provat alguna vegada i no ha funcionat, per exemple. No seria millor afavorir l'oferta per tal de fer baixar aquests preus?
Sí, en termes generals no tenim un problema d'oferta. És a dir, no és que hi hagi, moltíssima demanda que hagi pujat molt per sobre, no?, de l'oferta disponible que tenim. Pel que fa a l'oferta, tenim un problema molt clar, que s'ha vist, a més, durant la pandèmia, que és que tenim molts pisos que haurien de ser dedicats, no, a famílies, no, i a persones que hi visquin llargues temporades, que estan segrestats pel turisme, no, i que s'han transformat el turisme per fer més diners. Això hauria d'estar prohibit. I si solucionéssim aquest problema, tindria molta més oferta, no? I les persones que realment es dediquin, no, al negoci turístic, doncs que tinguin un hotel, que tinguin un hostal, llavors tindran la llicència per poder acollir turistes. Els pisos són per famílies. Això seria una forma molt ràpida, que diguéssim, d'augmentar l'oferta sense haver de, no, de perdre realment, o sigui, de construir nova obra, perquè el que s'està proposant ara, que és anem a liberalitzar més sòl, anem a engrandir un altre cop la indústria del totxo, sembla que no hem après res. És a dir, a Espanya, també és veritat que no tota l'oferta està situada, doncs, a ciutats on hi viu més gent, però Espanya és el país que té més pisos per persona de la Unió Europea. És a dir, una cosa és dir, vale, pot ser que en moments determinats i ens haguem de plantejar com construïm més pisos en algunes zones on potser sí que hi ha una sobre, no, demanda en relació a l'oferta, i també pot ser, bueno, no pot ser, el que és evident és que cal augmentar el parc públic d'habitatge, perquè ara només està un 2%, i això s'ha de fer amb una política, doncs, de recuperació de pisos, etcètera, no? I d'anar comprant i d'anar, doncs, expropiant en els casos que sigui necessari, doncs, blocs de pisos que estan en desús o que, no, que està formulant, està funcionant de forma absolutament especulativa aquell ús que se n'està fent dels pisos. Però la construcció no és només la solució. És a dir, això és una fal·làcia, perquè si tu construeixes però no evites que els preus siguin els que són, seguiran pujant. És a dir, nosaltres tenim el record històric de no fa tant, del període entre 2000 i 2007, on no va parar de pujar l'oferta de pisos en cap moment, i el preu del sòl i del totxo estava més car que mai. És a dir, és una equació, ens fan creure que és una equació perfecta i que funciona amb qualsevol tipus de mercat de competència perfecta, però és que no és un mercat de competència perfecta l'habitatge, i a més és un mercat molt especial, no és un mercat de sabates. Mm. Llavors, així com hem regulat el preu de les, no, de les mascaretes, perquè diem, home, no pot ser que s'acaparin mascaretes i que pugi el preu d'una cosa que ara mateix és essencial, no? I tothom sap que és essencial i és obligat compliment tenir una mascareta. Hòstia, és que també és obligat compliment tenir un pis on viure, perquè resulta que un no pot ser un sense sostre i tampoc ho vol, i no vol ser un nòmada, no? Llavors, és aquí on diem, el que cal fer és regular el mercat, i aquí hi ha moltes experiències internacionals que, evidentment, totes tenen límits. Per al límit, el límit està com està amb qualsevol tipus de regulació de llei. El límit està en la trampa. És a dir, les regulacions no funcionen en alguns països de manera perfecta perquè, que diguéssim, l'especulador sempre troba la manera de fer la trampa, i això fa que vagi augmentant el preu malgrat tenir, no, una regulació. I aquí és on, doncs, com qualsevol altra política pública, ens han de trencar el cap, bueno, s'hi han de trencar el cap sobretot, no, els tècnics que es dediquen a fer polítiques públiques per assolir els millors resultats amb les eines que hi hagi, no? De regulació i d'implementació i de sanció. I això és el que estem intentant fer a partir dels models que ja existeixen i veure, doncs, de quina manera podem fer que sigui el màxim efectiu possible. Però és un mercat que ha d'estar regulat, no podem parlar de l'habitatge com parlem, doncs, això, de les sabates. És un altre tipus de necessitat. Mm.
Avui estem parlant amb Marta Ill, portaveu del Sindicat de Llogateres, que ha registrat aquest dimecres al Parlament una nova proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer, amb l'objectiu d'impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats més tensionades de Catalunya en un context d'emergència habitacional. Tot i això, des del sindicat considereu que aquesta és una proposta de mínims. Per què?
Bé, com comentava abans, no? Em sembla una proposta de mínims en el sentit de dir, veiem que això és un petit pedaç d'urgència que ens ha costat molt. És a dir, és un petit pedaç en el sentit de que el que creiem que ha de baixar el preu no ho obliga, no? Aquesta llei. Nosaltres creiem que el preu hauria de baixar a nivell de 2014, que és quan realment hi havia, a nivell de lloguer, una proporció de lloguer i renta, no, familiar disponible i de salari més adequada, no? Nosaltres diem que, bueno, seguint les recomanacions de l'ONU, que en teoria no hauríem d'estar pagant més del 30% del nostre salari. Clar, és veritat que això és molt diferent per molts tipus de famílies. Vull dir, un 30% per una família que té un salari, doncs, suficientment, no? Més de, jo què sé, 2.000 euros, per exemple, ja és suficient com per poder desenvolupar certes activitats. Però és que estem parlant que un 30% per famílies que no arriben ni als 1.000 euros és molt poc, igualment, de diners que et queden disponibles per menjar i també per tenir dret a l'oci, perquè al final sembla, i això ho veus parlant amb llogaters que t'arriben i que a part de que tenen la desesperació de no saber si podran seguir en el pis quan se'ls acabi el contracte, perquè no saben si els pujaran el preu, ja no és la desesperació aquesta, no?, de no saber si podrà seguir permetent-ho, sinó de que és que l'únic que faig és treballar per pagar-me el menjar i pagar-me el sostre. Mm. I, bueno, si estem treballant 8 hores al dia tenim dret, no?, a poder també, doncs, tenir petits moments de, no?, de gaudi i vacances, aquestes coses que ara sembla que hagin desaparegut, sembla que estiguem tornant, doncs, al segle XIX, pràcticament, no? I el que no pot ser és que que diguéssim el rentisme i l'especulació se'n surti amb la seva, segueixi cobrant el mateix que venia cobrant fins ara i que tots estiguem en un moment de crisi i de, no, d'ajustar-nos al cinturó i haguem de patir per això, no? Perquè ens faci una pujada. Estem en un moment en el que hauríem d'estar aconseguint són baixades més grans. Per això diem que ens sembla un decret de mínims i moderat. Ens sembla un decret que el que està dient és prou ja d'aquest abús d'anar pujant el preu, a més en un moment en el que tothom està patint, l'economia està aturada. Hi ha molt pocs sectors que hagin pogut regenerar la seva activitat. Imagineu-vos, vull dir, ara és més de mínims que mai. Fa 3 anys era pràcticament un decret, no sé com dir-ho, revolucionari, no? Perquè fa 100 anys que no es regula el preu, bueno, que no es fa baixar el preu del lloguer a Espanya, no? Però sí que ara estem veient doncs que realment és un decret que es pot quedar curt en relació a la realitat a la qual estem responent els darrers mesos, no? Que és aquesta realitat doncs, de crisi social que només hem vist al principi d'aquesta crisi social.
Ara parlaves de l'especulació, amb pisos. És immoral fer-se ric llogant pisos?
És a dir, bueno, aquesta és una pregunta que no només em correspon a mi respondre-la, no? Però o sigui, ens sembla immoral que diguéssim enriquir-se en base al patiment i l'explotació dels altres. Això és un fet, no? Una altra cosa és dir, bueno, doncs aquest senyor té pisos, els posa un lloguer a un preu just, no, que diguéssim, no ha fet fora cap llogater, no? Fa un servei que diguéssim pseudopúblic, no? En el sentit que doncs, no? És una persona que s'ha preocupat de que hi hagi pisos, de cuidar-los, perquè són els seus pisos, de posar-los en disposició, de trobar-hi llogaters. Jo no estic, o sigui, no estem dient, no? Com a sindicat, que ser propietari és igual a ser immoral en qualsevol circumstància. Ara bé, enriquir-se explotant els altres i fent patir a famílies i expulsant-les, doncs, efectivament, és immoral, és així.
Amb qui heu parlat per fer aquesta nova proposició de llei?
Doncs hem fet una ronda de contactes amb partits, com sempre fem, perquè nosaltres, a part de fer una tasca diària, no?, de suport a llogaters i d'entrar en negociacions i resoldre conflictes al dia a dia, el que fem doncs, és una funció de pressió institucional i, per tant, tenim contactes amb tots els partits, els que ens dediquem a convèncer, no?, a convèncer-los que les nostres mesures són les necessàries a nivell social, perquè és el que veiem a la realitat. I, finalment, doncs, els partits que sí que han respost i han donat suport a aquesta iniciativa i s'han compromès, no?, a votar-la aquest proper dimarts seran Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, En Comú Podem i la CUP. Amb la resta de partits doncs, també hi parlem, però de moment no han expressat, no?, de manera pública i clara el seu suport i esperem que així sigui. Esperem,
per tant,
que sigui realment una mesura...
Entenc, Marta, que tira endavant, eh?
Sí, en principi sí. Si no hi ha cap sorpresa, la setmana que ve... es llegiran al ple, es portaran al ple del dimarts, i en principi s'hauria d'aprovar aquesta norma.
Em parlaves abans d'experiències internacionals. Si haguéssiu de buscar algun model europeu que funcioni, de veritat, quin seria?
El que sempre ens agrada més repetir una mica és el model d'Àustria, no? Clar que Àustria Àustria és d'una situació que des de molt al principi del segle XX es considera, no?, l'habitatge com una pota més de l'estat de benestar, cosa que aquí doncs, no ha acabat de passar. És veritat que Àustria tenen un parc d'habitatge públic molt més gran, i ara no et sabria dir la xifra, però és una proporció molt elevada, és els parcs públics més grans d'Europa, per tant és cap a on hem de tendir, no? I em sembla que és aquest el model a seguir, hem d'aconseguir que cada cop més proporció del sòl i de l'habitatge sigui públic, perquè estigui més protegit que cap altre, no?, tipus d'habitatge, però tot i així, Àustria es regula el preu del lloguer. Àustria, el preu del lloguer no pot superar, del mercat privat no pot superar els 5 euros per metre quadrat. Clar, això, que tothom diu no, però el que hauríem de fer és augmentar l'oferta i tenir més parc públic. Sí, però tot i així, els models que realment funcionen segueixen regulant el mercat privat. Ah. Llavors, és aquest el mirall. O sigui, ens anem d'emmirallar allà. Hem d'anar tan dir cap a aquests models. I això vol dir tenir un suport social molt gran, perquè aquestes polítiques no passen d'un dia per l'altre, i per això considerem que entrar aquesta llei és un canvi històric, perquè per primera vegada algú està dient, per primera vegada que diguéssim des de la democràcia, i no, en el segle d'ara, doncs estem dient, escolta, cal regular el preu del lloguer. Ja n'hi ha prou. L'habitatge no és un lloc per fer-hi especulació.
Marta Ill, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova proposició de llei, que si tot va bé la propera setmana ja serà llei a casa nostra. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, fins aviat.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I els primers compassos del dia, que també sonen amb bona música, de Cesc Freixas i aquesta cercavila.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me. M'enlluernaven els reflexos dels tirans. T'ensenyaré a mirar i vaig reviure. Vas omplir tot el meu cos d'un tel estrany. Vas saber-me estimar, vas llegir-me. Res va ser més oportú que el teu rescat. Sentir-me cuidat, també per dintre. Vaig veure de tu i ara visc eternament. Venen amb mi totes les coses que no t'he dit. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Portar-me un bosc de pins davant del mar. Va saber-me tocar, va ser brisa. Ara esclata la ginesta al meu terrat. T'ensenyaré a volar i seràs lliure. Vaig veure de tu i ara visc eternament. Venen amb mi totes les coses que no t'he dit. Orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Una orquestra de flors i trompetes, un seguici amb palals i sonalls, amb vestits de colors i disfresses, cercavila de nans i gegants. Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits, de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Vaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la vanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
Per cert, abans de saber a qui li hem de felicitar el dia, dir-vos que a aquesta hora hi ha retards de fins a 45 minuts a l'estació de Sants a les següents línies: la R2, la R11, la R13, la R14 i la R15, per una incidència tècnica a la mateixa estació de Sants. Recordem que hi ha retards de fins a 45 minuts a les següents línies de tren: R2, R11, R13, R14 i R15. Ara sí, sapiguem a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Justa i Santa Rufina, verges i màrtirs d'estesa devoció popular, i també s'escau Santa Marcel·lina, que va ser germana d'un altre sant, Sant Ambròs, bisbe de Milà. Seguim amb Sant Aleix, pelegrí, un sant de bon encomanar aquests dies de vacances que alguns emprenen pelegrinatges arreu. També avui s'escau la diada de Sant Lleó IV, papa, nascut a Roma. Assolí el papat l'any 847 i va morir el 855, sent el 103 papa de l'Església Catòlica. Va ser el primer papa que va datar els documents oficials i que va emmurallar el turó del Vaticà després d'haver patit els atacs àrabs que van profanar la tomba de Sant Pere i saquejar tresors del Vaticà. Aquesta muralla se l'anomena precisament la ciutat leonina. Al final, formà una lliga que derrotà els sarraïns davant d'Òstia, quan precisament es dirigien de nou a les seves naus a atacar Roma.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també, Berta Saganell, que ens porta un dia més l'agenda del dia per saber les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui.
Pren nota, l'agenda del dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui divendres a les 8 de la tarda us proposem la Festa de l'Esperança amb l'acompanyament musical del cantautor Migueli. Serà un acte per compartir les històries d'esperança viscudes durant aquesta pandèmia i una celebració que vol fer visible l'acció social de l'Església i de les entitats de les comunitats. Així que us esperem a Barcelona, a l'Església de Betlem, al carrer Carme, número 2, a les 8 de la tarda. I més coses per demà. Presentació del llibre La Congregació dels Dolors de Mataró i la seva capella. Un llibre que recull la història de la congregació des de 1963 fins al 2018. La presentació serà demà a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Mataró. I ja per acabar, us proposem també per demà dissabte visitar el monestir de Sant Cugat a les 10 del matí. Reserva la teva plaça al número 93 675 99 52. 93 675 99 52. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia,
perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Radio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
Radio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs, de seguida, Berta Sacanell, que s'hi posa ja amb les notícies de darrera hora i ens les porta quan escoltem el seu horari de les 10 del matí. I després, atenció, perquè parlem avui a Tirant pel Dret amb l'advocada d'imatges, a Carmen Rodrigo, de Digestum Legal. He dit les 10, oi? Sí, sí, ara m'avisen des de Peixera, el Doni em diu, has dit les 10? No, a partir de les 9, volem dir, ens visita, com sempre, els advocats de Digestum Legal. Amb Carmen Rodrigo parlarem avui de les reclamacions respecte a les residències, tema importantíssim. També August López ens presentarà algun personatge i parlarem amb Saldoni Fonoll, tot plegat, a partir de les 9 del matí.